quedar.
Petro Miralles, la petrolera de casa nostra, patrocina aquest espai.
Univers Fórmula 1 by Oriol Rodríguez. Capítol 2. Gran Premi de Malàisia. Circuit de Sepang. Kimi Raikkonen arriba com a líder. Barcelona, Kuala Lumpur, 10.570 quilòmetres.
Capítol número 2 del Tot Gira del Mundial de Fórmula 1 i el segon capítol ha superat el primer. El Gran Premi de Malàisia ha superat el Gran Premi d'Austràlia perquè han passat moltíssimes coses, perquè hi ha polèmica, perquè hi ha unes quantes accions que hem de comentar. Saludem l'enviat especial d'aquesta casa, l'Oriol Rodríguez, a punt d'agafar ja un avió i tornar cap a casa després de fer doblet a Austràlia i a Malàisia. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Anem per feina. Volta ràpida, classificació d'aquest Gran Premi de Malàisia.
Sebastian Vettel s'ha imposat en aquesta prova per davant del seu company d'equip Mark Webber, per tant doblet de Red Bull, tercera posició per Lewis Hamilton, aconsegueix el seu primer podi en Mercedes, per davant del seu company d'equip Nico Rosberg, que ha estat cinquè Massa, sisè Grosjean, setè Raikkonen, vuitè Hulkenberg, novè Pérez i desè Bernie, i aquesta és la zona de punts.
Traduït a la general del Mundial, ara sentíem Kimi Raikkonen arriba líder, però no se'n va líder del Gran Premi de Malàisia. Qui és el nou líder del Mundial de Fórmula 1?
És l'actual campió del món, Sebastian Vettel, que té 40 punts, en té 31, Raikkonen, Webber 26, Hamilton 25, Massa 22, Alonso 18, Rosberg en té 12, i a partir d'aquí ja hi ha una bona colla de pilots a bastanta distància del pilot alemany Red Bull.
Aquestes són les classificacions, anem amb el podi de les imatges dels grans moments d'aquest Gran Premi de Malàisia de Fórmula 1. Oriol, primera imatge, primer moment, la sortida i la primera volta.
Amb Alonso, que ha tingut una petita topada amb Sebastian Vettel, això ha fet que el seu aleró davanter empatís les conseqüències al cap d'un remolc. I és que Alonso ha decidit no entrar a canviar aquest aleró, tenint en compte que al cap d'unes voltes volia canviar els pneumàtics de pluja amb els quals han sortit pels de sec. Aquesta decisió finalment li acaba passant factura perquè ha hagut d'abandonar el pilot asturià a la primera de canvis. Per tant, errada a Ferrari, errada d'Alonso, que el deixa amb el primer gest de la temporada.
Atura't aquí, que vull saludar els dos experts per analitzar aquest primer moment, el Joan Villalprat i l'Albert Fàbrega. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Albert, bona tarda.
Molt bona tarda.
Començo per tu, Joan. S'ha equivocat Alonso, s'ha equivocat Ferrari, s'han equivocat tots dos?
Aviam, és molt fàcil veure, quan li veus, li aixeques la cua, saps si és mascle o femella, com diuen, no? Però sí, a Fernando ha fet una petita errada. A vegades aquests tocs, diguéssim, no passa res, trenques un flap o alguna petita cosa, però aquesta vegada ha trencat el que és el bigoti que aguanta l'aleró. I en un circuit on hi ha les rectes tan llargues, on la càrrega dinàmica potser estàs aguantant 800 quilos aquest aleró davant, la tendència quan es trenca un bigoti és que l'aleró es plegui i se'n vagi sota el cotxe. És obvi que el tenien que haver cridat, però també és lògic que ell aguantessi perquè volia canviar els pneumàtics intermitjos per pneumàtics secs i estava esperant una volteta més o dues voltetes més.
Albert, Alonso al final de la cursa ha dit que ell no n'estava del tot assabentat o no se n'havia donat. Em sembla difícil de creure, potser no ha vist la base exacta, però el pilot ho deu notar, no? Això que el bigot i aquest aleró davanter està malmès?
I tant que sí. Òbviament, Fernando Alonso s'ha adonat que ha tocat a Sebastian Vettel i s'ha adonat que tenia alguna cosa irregular en el seu aleró davanter. Potser no s'ha adonat exactament o no ha sabut quin era l'abast dels danys en l'aleró, però segur que ha vist que l'aleró anava vibrant i sobretot haurà notat una falta de càrrega aerodinàmica a la part davantera del seu monoplaça. I si hem vist abans que se sortís, jo crec que ja estava intentant mantenir la posició de qualsevol de les maneres per no ser avançat pels seus rivals. De totes maneres, el que dèiem, en el moment en què s'ha pres la decisió, jo crec que en l'entorn i en les condicions en les que estava ha estat la millor de les decisions. Havia d'intentar aguantar unes voltes fins que entrés a canviar pneumàtics i a canviar l'aleró.
Doncs els nostres experts que aproven aquesta decisió arriscada de Ferrari no fent aturar Fernando Alonso al final de la primera volta. Oriol, anem per la segona. Codi 21, polèmica, no sé si guerra interna, qualificar-lo a Red Bull. Què ha passat amb Sebastian Vettel i Mark Webber?
No haurien d'haver pres el que va passar fa uns anys a Turquia, quan els dos lluitaven per la primera posició i es van topar. Avui Mark Webber ha sortit després de l'últim repostatge a la primera posició, Sebastian Vettel enganxat, a Mark Webber li han dit que no patís, però finalment Sebastian Vettel ha decidit ignorar les ordres d'equip i avançar el seu company. Això ha provocat l'emprenyament al final de la cursa de Webber al podi, de Christian Horner, de Helmut Marko i de Dieter Mateschitz. Per tant, tot Red Bull amb una miniguerra interna que s'hauran de solucionar-ho al llarg dels propers dies.
Joan, quines conseqüències pot tenir el que ha passat, el fet que desobeís les ordres d'equip Sebastian Vettel de cara al futur d'aquest Mundial?
Bueno, jo crec que conseqüències... ara el que té que fer Christian Horner i tothom és calmar la situació. Però aviam, mal ambient, això sí que s'ha creat. Vettel s'ha passat les ordres pel forro, això és una cosa imperdonable. Per molt que es disculpi en Webber, la veritat és que Webber ha fet un cap de setmana espectacular. Avui era el dia perfecte, havia fet l'estratègia millor, havia decidit els pneumàtics millor, era una cursa que la tenia guanyada i sap molt greu perquè s'ho mereix. A més, necessita Webber guanyar una cursa i aquesta cursa, doncs, una mica li ha pres el Vettel, no?
Albert, com es gestiona això? Perquè, clar, tens un pilot que et desobeeix les ordres aquí, però tens un pilot que és líder del Mundial. Per tant, aquesta gestió interna ara mateix no deu ser gens fàcil.
No deu ser gens fàcil. De totes maneres, ja tenen bastanta experiència tant Christian Horner com Red Bull en gestionar, perquè no és la primera vegada que es tensiona l'acord entre els dos pilots. No és la primera vegada que hi ha disputes en cursa. No és la primera vegada que es desobeeixen a les ordres d'equip, però jo crec que Christian Horner i Adrian Newey sabran tornar a la situació, a la normalitat, que tornin a pensar en l'equip i no en les seves individualitats. De totes maneres, l'acció d'avui de Vettel és del tot punible, no solament perquè ha estat en contra dels interessos reals de l'equip, que Red Bull tenia un doblet clar, sinó que a més ha desobeït una ordre directa del seu cap esportiu i a més m'he quedat en evidència l'espectacle que ha fet Red Bull amb Adrian Newey fotent-li la bronca a la sala abans d'anar al pòdium, les declaracions de Webber posteriors diguem que a més Vettel està protegit per l'equip, jo crec que no beneficien ni a Red Bull, ni a Vettel, ni a Webber, ni a la Fórmula 1 en general.
Joan, ara queden 3 setmanes pel pròxim Gran Premi, això va a favor o en contra de Red Bull?
Això va a favor perquè tenen temps per parlar, per discutir i per posar les coses clares, però està clar que el mal ambient s'ha creat, però són aquests mal ambients que, bueno, jo crec que Vettel es dona compte, ara ja una mica a temps passat, però s'ha donat compte que s'ha fet una errada molt grossa i esperem que tothom li perdoni, perquè tampoc és tan gran, eh?
Tercer moment, Oriol, a McLaren, vaja, hi ha hagut un moment, no sé si qualificar-lo, un punt de còmic, un punt de surrealista amb Hamilton, i també ordres d'equip, no McLaren, sinó Mercedes, jo també em confong ara a l'hora d'explicar-ho.
Sí, a Mercedes, eh? Quan Hamilton ha hagut d'aturar-se a fer una de les seves parades per canviar els pneumàtics, ho ha fet, ho feia inconscientment, al box de McLaren. Evidentment, els mecànics han dit passa, aquest no és el teu lloc, una acció força curiosa, una de les imatges de la jornada. I també hi ha hagut ordres avui d'equip a Mercedes que han impedit que Nico Rosberg pogués atacar la tercera posició de Hamilton. Aquí sí que ho han complert, eh? Rosberg s'ha portat bé, no ha atacat el seu company, que després ha reconegut que la tercera plaça hauria d'estar pel pilot alemany en comptes d'ell. Per tant, hi ha un més joc net avui a l'escuderia Mercedes que no pas a Red Bull.
Joan, ho havies vist alguna vegada, una confusió així d'un pilot?
Sí, tant que sí. I més d'una vegada. Més d'una vegada. Ha passat en l'equip Toro Rosso, ha passat en Frentzen, ha passat amb molta gent. Vull dir, a vegades els mateixos mecànics tenen colors que són molt semblants. Passa que, esclar, un home que és campió del món, que ha d'estar molt atent a tots els detalls, aquestes coses no se'ls hi pot permetre. Però és Hamilton, i Hamilton ens té acostumats a lo millor i a lo pitjor, a vegades. Jo avui he fet una cursa extraordinària, tot i aquesta errada que ha perdut bastant temps. Ha acabat tercer, ha fet un pòdium per Mercedes, i la veritat que a més m'ha agradat una cosa molt, molt important d'ell, que en el mateix pòdium ha dit molt clarament en públic que aquell pòdium era per Nico Rosberg i no era per ell.
I això l'honora. Albert, surt reforçada Mercedes d'aquest Gran Premi de Malàisia?
Molt reforçada. No solament pel podi i per la quarta posició de Rosberg, sinó a més perquè han demostrat que comencen a deixar enrere tots aquests problemes que Tenien de desgast de pneumàtics que els impedien durant la cursa mantenir un ritme constant, que els hi portava una degradació accentuada del pneumàtic i que els feia recular totes les grans avantatges que havien tingut a les qualifying. El Mercedes era un gran cotxe qualificador, però en cursa se'n anava enrere. I ara sembla que comencen a entrar en una dinàmica en què comencen a cuidar el pneumàtic i que permetrà, sobretot amb l'arribada de Hamilton, que és un home agressiu, que és un home lluitador, que és un home que exprimeix fins a l'última alè els monoplaces. Jo crec que l'arribada de Hamilton donarà un nou alè, si em deixeu repetir aquesta condició, a tot l'equip, a tot l'estaf tècnic, que ha estat molt condicionat, que pràcticament s'ha refet l'equip de dalt a baix amb l'arribada d'Otto Wolff i segurament de Paddy Lowe, i que necessita el Mercedes, necessita resultats, i la Fórmula 1 necessita que Mercedes tingui resultats.
Recordes que vas dir la porra, Albert, del Gran Premi?
Pues sí, vaig dir Vettel, Hamilton, Alonso, si no recordo malament.
Vettel, Hamilton i Alonso. Sí, sí, sí. Has encertat Vettel, et quedes sense premi. Havia de ser un 3 de 3.
Ja he guanyat.
Em sap greu. Espera't. Joan, recordes que vas dir la porra?
Sí, jo me recordo que vaig fer... Al revés, vaig fer Vettel primer, em sembla Fernando segon i Raikkonen tercer.
Correcte, has encertat el guanyador, no has fet 3 de 3, no tens premi.
Sí, no tenim premi cap dels dos.
Cap dels dos. Oriol Rodríguez, recordes què vas dir a la porra d'ahir?
Jo diria que vaig dir primer Vettel, segon Webber i tercer Hamilton.
No, vas dir Alonso, Baton, Hamilton. Tu només has encertat el tercer. Pinocho, Oriol Rodríguez, tampoc tens premi. Joan, Albert, i tornem d'aquí 3 setmanes a Shanghai, que hi vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies a vosaltres a tots.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Cap dels tres ha encertat la porra, com deia l'Oriol, la porra al podi ha estat Vettel, Webber, Hamilton, però el que sentirem és Vettel, Webber i Alonso, perquè avui és interessant sentir la veu d'aquests tres protagonistes.
Per ser honest i dir la veritat, li he de demanar disculpes. I sé que això no ajudarà a calmar els seus sentiments. De totes maneres, ha estat una gran cursa per l'equip, amb un gran tractament dels pneumàtics. Torno a demanar-li disculpes, ja que el resultat està acabat i és el que és. Només puc dir que no ho he fet expressament.
Després de l'última aturada, l'equip m'ha dit que la cursa ja estava acabada, que mantingués el motor a un ritme constant i que només havia de dur el cotxe fins a l'arribada. M'agrada batallar i conduir, però l'equip havia pres una decisió. I avui ha estat en Sebastian, qui no ha fet cas i ha pres la seva pròpia decisió. Jo m'he protegit com ho faria de manera habitual. És l'únic que puc.
Fue un cúmulo de circunstancias, una tremenda mala suerte, ¿no? Sé que mañana se hablará solamente de que teníamos que haber entrado, una afirmación demasiado fácil de hacer cuando ha pasado todo y cuando yo creo realmente que es una mala suerte terrible.
Doncs pràcticament tot comentat ja d'aquest Gran Premi de Malàisia Fórmula 1, però abans d'acomiadar l'Oriol m'ha d'explicar qui són en Phil i la Katie. Oriol, en Phil em sona d'allò del dia de la marmota, però no sé si vaig bé.
Sí, vas molt bé. És aquesta marmota que es veu que ara la volen condemnar a mort perquè no ha encertat la previsió. Aquí Malàisia tampoc ho encertaria, per tant la relaciono, aquesta marmota, amb la Katie, que és una orangutana que tampoc ha encertat la victòria d'Alonso, com havia dit l'orangutana. Mira, quina casualitat que l'orangutana i jo haguéssim apostat pel mateix. Doncs l'orangutana, Katie, tampoc ho ha encertat. Per tant, quina mala sort per aquests dos animals d'aquest cap de setmana. Relaciono aquests dos animals amb dos animals esportius, que són Sebastian Vettel i Mark Webber, per la relació que tenen aquest diumenge, relació tensa que esperem que solucioni al llarg dels propers grans premis. Per tant, Katie, Phil, Vettel i Webber. Ens hauríem de quedar amb aquests quatre noms.
Doncs ens quedem amb el nom de l'Oriol Rodríguez amb aquest bloc que té de Fórmula 1 Catalunya Ràdio Univers Fórmula 1 by Oriol Rodríguez. Això acaba de començar dues proves, moltíssimes emocions. L'Oriol torna cap a casa i la Fórmula 1 hi tornarà d'aquí 3 setmanes a Shanghai. Oriol, bon viatge de tornada. Una abraçada ben forta.
Gràcies, una abraçada.
Tot gira, el programa nacional i més esportiu de Catalunya, amb Marc Negre.
Tot gira. Només aquest mes a Ford, el millor motor de l'any i sumem el millor finançament de l'any. Què més es pot demanar?
emporta't un Ford Focus EcoBoost, millor motor de l'any, per 209 euros al mes sense entrada. Quota final 5.968 euros. TAE al 9,70%. Finançament de FCE Bank fins a final de mes. Condicions a Ford Bonès. Xarxa Ford de Catalunya.
Un pilot de fórmula sap que darrere té un equip de professionals innovant i creant per assolir els millors resultats. Tu també. Perquè a Petromiralles hi trobaràs els millors carburants, perquè cuidem i valorem el que és de tots. Petromiralles, la petrolera de casa nostra, amb la Fórmula 1.